Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, Xavier de la Fuente, regidor del Partit Socialista de Catalunya. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV. Què tal? Molt bon dia. Benvinguts al programa Portaveus, al programa de contingut polític de la Cala Ràdio, un programa per on setmanalment passen els diferents representants de les formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Avui és el torn del Partit dels Socialistes de Catalunya i amb nosaltres hi tenim el seu regidor i portaveu, Xavier de la Fuente. Regidor, què tal? Benvingut.
Hola, bon dia.
Abans d'entrar en temes de més actualitat, sí que ens agradaria recuperar algunes de les coses que s'han dit tant en aquest programa com en la darrera sessió plenària relatius a l'aprovació d'increments en alguns impostos, en l'impost de béns immobles, en les taxes o impostos relatius a l'ocupació de via pública o fins i tot també de les escombreries. Temes que s'han explicat, que s'han dit, que han opinat tant en aquest programa com en la sessió plenària. Uns impostos aprovats amb els vots de l'equip de govern en el seu moment i en contra de l'oposició. Clar, aquí hem sentit dues opinions que estan totalment a les antípodes una de l'altra. Vostès expliquen que es van trobar un pla d'ajust signat per l'anterior govern a on s'obligava a un increment de certs impostos que anava suportat també per uns informes de la intervenció municipal. Per altra banda, tot i que l'altre dia el senyor Antonio Espuny en aquest programa va reconèixer que sí, que hi havia un pla d'ajust que contemplava això, però va manifestar que l'Ajuntament en cap moment està obligat a complir amb aquest increment d'impostos o amb el que en aquell moment havia signat, perquè hi havia altres plans d'ajust que també s'havien fet així i que ells durant 8 anys no havien incrementat els impostos. N'ha de dir alguna cosa respecte a tot el que s'ha dit en aquest programa per part dels dos partits de l'oposició o els raonaments del ple?
Bueno, està clar que no s'han llegit l'informe d'intervenció. Si no, no s'afirmaria tan alegrement aquestes afirmacions on aquest informe diu que s'està obligat a complir el pla d'ajust. Este pla d'ajust, ells diuen que al final és que tu pots fer el que vulguis, perquè al final és una decisió política, vull dir, a veure, és una incoherència. Vull dir, si estàs dient que hi ha un pla d'ajust, és que l'has de complir. O sigui, si t'està intervenció, t'està avisant que has de complir un pla d'ajust que tu has signat prèviament, pues l'has de complir. I molts exemples d'aquests incompliments ens han portat a una manera de funcionar que ens han portat molts problemes, com el contracte mantingut en Soriguer de la residència, que fa 2 anys pràcticament que no es paga, incomplir amb Hisenda, incomplir amb els informes d'intervenció, incomplir amb els pressupostos i que queda desequilibrat, no? Al final t'obliguen a treballar acumulant un dèficit. Nosaltres vam entrar el 17 de juny amb una partida pressupostària ja exhaurida i això fa que tinguis que fer mans i mànigues per poder tirar endavant, pues, totes les urgències i necessitats que tenim, no? com a poble, no?
Clar, s'han dit moltes coses, és a dir, que per part d'Esquerra Republicana en aquest mateix programa que vostès han traslladat la responsabilitat al poble, és a dir, que han posat aquesta càrrega al poble amb aquest increment d'impostos. Per part de Entesa per la Cala l'altre dia també, que vostès haguessin pogut traure d'unes partides i col·locar-les a les altres, és a dir, que els serveis que s'ofereixen no tenen per què cobrir despeses, doncs, i que es podien fer altres coses. per evitar aquest increment d'impostos?
Nosaltres creiem que això és una irresponsabilitat. Ningú te diu que dels serveis bàsics no haguis de fer cap negoci ni aprofitar-te'n, però sí que et marca la llei que tu els has d'equilibrar. I equilibrar vol dir que no pots tindre uns dèficits com s'estaven acumulant, no? Llavors tu has d'anar posant al dia, que segurament, i veient el que està passant a molts altres municipis, segurament encara han fet curt. Espero que sigui suficient, però haurem de seguir treballant. El tema d'impostos, hi ha tota una seqüència d'anys que no s'ha anat pagant, doncs, el que és les escombraries, i això l'únic que et suposa és anar acumulant un dèficit que l'has d'acabar complint fent crèdits que han de tapar lo bàsic en vez de dedicar-los a altres coses, no? I ja en parlarem més endavant, perquè estem trobant situacions que ens estan demostrant que no podem comptar ni amb el patrimoni que té el propi ajuntament.
Hi ha altres temes que també es van treure o s'han tret al damunt d'aquesta taula. El famós contenciós d'anida de 52 milions d'euros que reclamen a l'Ajuntament per un canvi d'usos en uns terrenys de propietat privada a la segona fase de Tres Cales, que és un tema que, bueno, que ha estat, diguéssim, d'actualitat i que l'altre dia també des de l'Entesa per la Cala, el senyor Antonio Espuny va dir que això es quedaria en re i que de fet ja no se'n parlava gaire, precisament perquè l'Ajuntament va actuar com havia d'actuar i en cap moment va fer res que no seguís els criteris ni els paràmetres d'urbanisme de la Generalitat.
Bueno, fa un mes ell deia que això no existia, després resulta que ens fa un requeriment directament, no només a la Generalitat, no li han fet el requeriment, només a l'Ajuntament, i el que s'ha de diferenciar és entre un escrit d'interposició de demanda judicial i un requeriment. Ell primer deia que anàvem de la mà d'urbanisme, i per lo que sento ja últimament diu que tota la culpa ara és d'urbanisme. Bueno, que està molt tranquil i que això no tindrà cap conseqüència pel poble. De moment, la primera conseqüència que ha tingut és que els gabinets d'abogats que ell aconsella que continuem portant-los, que ho fan també, de moment ens ha demanat 165.000 euros per defensar este contenciós, un sol contenciós, ja ens demanen 30.000 euros pel procurador, 90.000 per defensar l'Ajuntament en primera instància i 45.000 en segona instància, no? Llavors, pues, al final no entenc quina és la relació del senyor Espuny amb uns abogats que pareix que ens vulguin sangrar. Nosaltres hem demanat altres propostes, altres gabinets jurídics, de si fos necessari, per no tindre que pagar aquestes quantitats, i és evident que ni s'acosten amb molt a aquestes quantitats que ens estan demanant. Llavors, doncs, bueno, ho anirem estudiant i anirem veient quina és la decisió final. El que és preocupant és que els defensi d'esta manera. Una mica al final, no vols mal pensar, però pareix que vagi una mica a la part, no? com a la mar. No? Anem a la part. No ho crec que sigui així, però home, tu has de defensar els interessos del poble, sinó no els interessos d'un gabinet d'abogats en particular, no? I és preocupant.
Hi ha un tema que va traure el senyor Espuny l'altre dia, que va ser la possibilitat de que l'Ajuntament encarregui a base un servei de la Diputació de Tarragona la recaptació dels impostos. El senyor Espuny, per exemple, deia que, clar, si amb l'increment d'impostos que s'ha aprovat s'han de recaptar al voltant de 400.000 euros més, que pel que ell coneixia de les xifres que acaba cobrant base per fer aquesta feina, la meitat haurien d'anar a parar a pagar aquests impostos, aquest servei, i que, per tant, Això no sortia a compte a l'Ajuntament, que ja tenia personal que feia aquesta feina. Això ha de ser així, no ha de ser així, ho estan estudiant?
Bueno, nosaltres el que estem és tenint reunions i trobades conjuntes amb base de Diputació i inclús amb els propis treballadors que estan portant part dels temes que en un moment donat podria fer-se càrrec Diputació, però bueno, bàsicament només ara ho estem valorant des d'un punt, i no només des d'un punt de vista només monetari, que ho és i s'ha de fer, s'ha de mirar exactament què ens comportaria això econòmicament, però entenem que Diputació, i això no prejutja res, vull dir, encara no hi ha res decidit, és analitzar un ens especialitzat en la gestió i recaptació de tributs per molt diversificats en coneixements. Ells tenen molta diversificació d'actuacions, no? I poden aportar solucions en altres àrees que no són només a nivell monetari, però sí que podem fer un anàlisi més acurat amb temes de contribucions especials, coses que ara són més conflictives, no? Quotes urbanístiques, la seu electrònica, pues les relacions amb el catastre cada vegada que fas una actuació, el tema de trànsit, pues bueno, les multes, moltes vegades moltes multes se queden sense cobrar perquè són de gent estrangera, i en canvi això pues ajudaria molt a recuperar aquests diners que no es cobren per les multes. També el problema dels vehicles que són requisats, tant per Mossos, Guàrdia Civil o policia, la policia local nostra, que queden allí en un magatzem que després som nosaltres els responsables, però això també se'n faria encàrrec ells, temes d'hisenda, també si fes falta algun suport jurídic. Bueno, ja ho dic, l'aposta no és només el cost monetari de les recaptacions o la despesa, també hauríem de tenir la despesa del personal que passaria a fer possiblement, tot és un suposar, altres tasques dins de l'Ajuntament. Llavors ens podríem també estalviar costos operatius, no? En les notificacions. Pensa que només entre l'any passat i l'altre, penso que són 36.000 euros un any i 40.000 l'altre de notificacions a gent que no ha pagat en temps i forma. O sigui, tot això ho cobriria Diputació, el tema de domiciliacions, consultes als registres de la propietat, embargaments, tot això a base ho fa de per se, i el manteniment del programa informàtic municipal, que és evident que amb el gestió actual pues, ens estem quedant molt curts i ens hem de ficar al dia en totes aquestes coses, la seu electrònica, el pagament de la web, el subministrament de paper, ells tindrien la seva oficina pròpia. Bueno, el que sí que puc dir és que si només poguessin augmentar 2 punts del rati de lo que no es recapta, perquè hem tingut algunes sentències que ens han sortit desfavorables, precisament defensades per este gran gabinet d'abogats, pues només que poguéssim augmentar el ratio 2 punts ens sortiria gratuït tot el tema de Diputació. I en tot cas, i ho dic i ho he dit des del principi, altres intenten fer demagògia perquè ells no van saber veure potser les possibilitats que havia de fer un canvi d'este tipus, pues que la mesura en tot cas pot ser reversible i no s'ajusta si no s'ajusta al conveni signat i amb uns objectius assolits. Vull dir, tot això hauria de ser progressiu, evidentment s'ha de parlar les condicions dels treballadors, vull dir, tota una sèrie de qüestions que, bueno, que és el que dic, que encara no està decidit, però que seguirem tenint reunions en base perquè volem saber.
Alguna cosa més respecte a algun altre dels temes que s'han comentat i que s'han qüestionat per part dels partits de l'oposició, regidor, cap a l'equip de govern?
Bueno, jo sé que és difícil de fer-ho entendre, estem treballant amb pràcticament pressupost zero des del 17 de juny, però el que hem de fer és canviar les maneres de fer, no? I quan no només parlem del contenciós d'Anida, de Trescales segona fase, sinó parlem d'altres contenciosos que tenim, com a Roques Dorades, que en tenim 2, a Sant Jordi Alfama, que en tenim 3, un altre Calafat, Vull dir, hi ha un munt de contenciosos i conflictes heredats d'uns i dels altres, però que estan aquí, i nosaltres tenim l'obligació de ser efectius i buscar les resolucions. El que no entenem és que hi ha hagut un munt de contenciosos que s'han perdut pels mateixos que ara ens demanen 165.000 euros per un sol contenciós, no? Llavors, estos gabinets també, i amb el món jurídic, guanyes contenciosos i imperds, no? I ells pues, n'han perdut últimament bastants, no? Dos d'una parcel·la al polígon Les Creuetes, un del circuit de Calafat, un amb l'empresa de Benito Arnaud, que és el constructor del famós pont de Tres Cales que pensàvem que havia desaparegut, però ha tornat a aparèixer. Hem descobert que hi ha un contenciós del 17 de març del 2022, on el que hem trobat és que hi ha persones que han tingut responsabilitats públiques importants i no han acabat d'explicar la veritat, com el senyor Jordi Gaseni i l'Antonio Espuny, no? En moltes actes van dir que este pont, en tot cas, no s'havia acabat de fer amb este senyor de mutu acord, amb el senyor Benito Arnaud. I el que hem vist amb esta sentència, la 38 del 2022, és que el senyor Gaseni deia que va abandonar el constructor per motu propi la construcció d'este pont. En canvi, s'ha anat a la via judicial i el jutge ha dit tot el contrari. O sigui, aquí la broma només d'este contenciós de moment mos costarà 306.000 euros i 90.000 euros més en concepte d'interessos i costes. Esta és una sentència pues, molt il·lustradora, no? de com se feien les coses abans, i després no s'explicaven o s'explicaven mig, però esta és la realitat. Se li va dir a este senyor que parés l'obra perquè no havien diners, i després resulta que deien que no, explicaven altres coses, no? Públicament, ja a les actes dels plens, no? Llavors, pues, clar, és preocupant que al final aquesta situació, a més, ens ha portat, que quan hem rascat una mica aquesta sentència, que tenim embargades tota una sèrie de propietats del propi ajuntament, no? Per exemple, els terrenys de l'edifici Goya estan embargats perquè encara no s'ha pagat aquestes quantitats. Hi ha dos parcel·les que havia intentat vendre la pròpia Cala Gestió, que pareix que tampoc ho sabia que havia arribat aquesta sentència, dos parcel·les a Tres Cales, una altra parcel·la al sector K i dos al sector Sant Jordi Castell, que estan embargades per este motiu. O sigui que l'Ajuntament té patrimoni però el té embargat, i aquesta és la realitat, i això no ha explicat ningú, i aquesta sentència entenc que com a part ells devien tindre coneixement, i en cap moment s'ha informat públicament d'aquesta situació.
Aquesta sentència ja és definitiva? És a dir, l'Ajuntament està ja obligat sí o sí a pagar aquests 400.000 euros?
No és ferma, pel que m'han explicat, però els embargaments sí. O sigui, l'Ajuntament no pot vendre cap d'estos terrenys si no és per a pagar esta quantitat que se li ha deu a este senyor que va començar a fer les obres del pont de Tres Cales.
Hi ha alguna manera d'intentar defensar-se o de evitar aquest pagament?
No sé, de moment és el que ens hem trobat de fa pocs dies, amb este contenciós, que tampoc ens l'esperàvem perquè no, ningú ens havia explicat res, i bueno, evidentment lluitarem al màxim per intentar defensar el millor els interessos de l'Ajuntament.
Més coses, anem en altres temes d'actualitat, temes que fan esment pues, a coses de les quals n'hem parlat també en les darreres setmanes. Per cert, tots els temes que es van posar damunt de la taula de les afectacions dels aiguats del passat mes de setembre, que es van posar en mans, per una banda, de costes de l'Estat, per l'altra, de la subdelegació del govern a Tarragona, tema barrancs, tema platges, tema fins i tot GR92, l'accés al qual, si no recordem malament, ja s'ha actuat, l'accés a la urbanització Calafat. Com estan aquests temes?
Bueno, hi ha temes que són superurgents, no? El tema de Calafat ens ha portat una mica a corcoll, evidentment, perquè no tens partides pressupostàries, però bueno, de forma urgent ho hem pogut tirar endavant. Ja els veïns de Calafat hauran pogut veure que, de moment, el que és almenys el pas està fet, falta una segona part que estem discutint amb Carreteres per veure i analitzar el per què es va acumular aquesta quantitat d'aigua allí, i s'han d'arreglar pues, uns desguassos uns arcons de formigó que s'han d'arreglar, que segurament se devien fer malbé amb algun altre tipus d'obra que es devia fer possiblement, dic possiblement, això ho han de dir els tècnics pel CAT, però clar, això va fer que l'aigua no anés per les canonades que tenien que anar, i anava tot directament. Això pues, encara està pendent de que ho discutim amb Carreteres. Això és, diguem-ne, coses urgents. Els camins i demés, pues, estem pendents, hem demanat totes les ajudes possibles per diferents fórmules, i creiem que sí. El que passa que també hem fet una segona part de treball, que és detectar aquells punts on es repeteix cada aiguat aquests problemes, i aquí sí que farem ja uns treballs tècnics importants perquè quan tinguem calés suficients pugui abordar-los. Si cada vegada sabem que hi ha 10-15 punts concrets que cada vegada que baixa un aiguat se fan malbé, no podem estar tirant els diners i hem de fer ja un projecte tècnic, que és el que toca fer, i preveure-ho amb el temps, no? Hem demanat ajudes urgents també a Diputació, alguna partida em penso que hi ha excepcional pel tema este, estem pendents de que ens diguin si ens tocarà o no. I ara el més urgent que hi ha, bueno, l'urgent aquí són coses que potser arrastres de fa un munt d'anys, no? Com pot ser el clavegram del carrer Major, està en unes condicions que han passat l'estiu pràcticament amb els dits creuats, que no acabes de rebentar per no acabar de fer malbé la temporada d'estiu, però ara ja sí, ara ja ho hem d'abordar, i jo crec que durant el mes de novembre això ho acabarem de concretar amb els tècnics. Hem d'abordar tota la modificació del clavegueram, que ja s'ha de reordenar tot el clavegueram, ja no només per urgència, sinó perquè hi ha dèficits molt importants allí, del que és la plaça del Canó i el carrer Major. I també aprofitarem este treball per abordar el problema que tenen els restaurants del final, diguem-ne els que estan tocant més al CIP, perquè no hi ha pendent suficient per a que desguassi correctament les aigües brutes, i el que intentarem, en previsió de que al port se faigui alguns edificis, creiem que ja han començat les converses, les coses van bé, ja deixarem prevista una zona de bombeig per a poder bombejar les aigües brutes d'aquests edificis, més el CIP, més aquests restaurants, per a poder-les reenviar a la plaça del Canó, i així començar a buscar solucions a aquests problemes històrics que tenim. Hi ha altres coses, però pues sí. Ha...
Abans de... Clar, és que en aquesta zona i si viuen afectats molts negocis, amb la qual cosa a l'hora d'actuar suposo que també s'haurà de tenir en compte aquesta gent que quan s'actuï estaran un temps sense poder, no sé si parar les seues terrasses alguns o veure afectat el trànsit altres. És una zona molt delicada de la població, no?
Sí, és una zona delicada. Els primers que estaran informats de puntualment de totes aquestes actuacions i de l'afectació, intentarem que sigui l'afectació mínima possible, parlem de 2-3 setmanes màxim, intentarem la zona comercial que quedi menys afectada, o sigui, anar fent en parts que puguem, evidentment, deixar pas als vehicles que tenen que passar per aquesta zona i que imprescindiblement han de passar per allí. I pues sí, tenim previst pues això, farem tot un planning i això ho volem acabar abans del desembre, per a que quan vinguin els ponts llargs, pues precisament tots aquests establiments que es puguin sentir afectats, pues que siguin el menys possible, perquè hem de preservar al màxim tots aquests establiments que volen obrir tot l'any, i per nosaltres és molt important.
És a dir, no només estan planificant, sinó que vostè ja està parlant de l'execució de l'obra, eh?
Sí, entenc? Sí, estic parlant directament, és una obra ja d'urgència, perquè penseu que hi ha trams de canonada que allí un dia pot passar un vehicle, ja no queda canonada. Vull dir, han intentat entrar diferents vegades amb robots per a veure com estan les condicions i ja hi han com petits derrumbes, no? Llavors hem d'actuar ja. Hi ha algun problema més tècnic que és el que ens ha impedit que actuéssim. O sigui, teníem tot l'estiu preparat un servei d'emergència per si teníem este problema, però allí tenim després la canonada d'alta que puja, per la pujada de Sant Roc, que porta pues totes les aigües brutes, les envia a l'emissari per acabar-lo d'enviar directament a la depuradora, no?
Més coses que tinguin a veure amb actuacions d'aquestes similars. Hem parlat de lo de l'entrada a Calafat, lo de les obres de clavegueram del carrer Major. Alguna actuació més prevista en aquest sentit?
Bueno, ja està en marxa pues diverses qüestions, com pot ser el tema del carrer Mar, que ja fa massa temps que dura, el tema del carrer Mar, que hi ha un problema allí amb el clavegram, i també el que és el final de la plaça Catalunya, que es va fer una actuació d'urgència ara fa dos estius, crec, però no es va acabar d'arranjar tot el que tocava fer. Allí teníem un eucaliptus, pues, que és, evidentment, pues, les clavegueres és el seu lloc preferit, no? per desenvolupar-se, i allí s'ha de fer una actuació també urgent. O sigui, entenem que aquestes són coses urgents que hem de fer, no? Tot el demés, que n'hi ha més d'urgents, vull dir, acabar d'arranjar camins, els accessos. Estem ja entrant amb el tema d'urbanisme i planificació estratègica, estem entrant ja a l'espera. Hem enviat esta setmana, s'ha enviat ja a la Generalitat quins projectes volem tirar endavant més urgents per quan arribin els primers 175.000 euros dels fons de transició nuclear. I evidentment un dels més urgents és l'escola Sant Jordi, que no sé si encara s'ha pogut parlar amb ells, però una de les primeres actuacions que es fan és agafant i aprofitant el pla estratègic que havia, el PAESC, que tenen un problema de clima. Allí les finestres no estan en condicions i la calefacció no està en condicions. Allí ha d'anar una caldera de biomassa i els xavals han d'anar al col·legi i estar en unes condicions òptimes. Hi ha molts més projectes que hem de tirar endavant, però hem cregut que els primers diners haurien d'anar aquí. Amb això i amb pagar algunes contractes menors per poder fer més projectes encara, que estem treballant, sobretot en temes energètics. Volem fer tot el canvi de vehicles municipals, estan absolutament atrotinats, no? I hem d'anar a un model molt més sostenible, s'han de renovar i molts d'aquests vehicles seran elèctrics. Això suposa que acabarem d'ampliar tota la nau de la brigada per tindre uns carregadors específics. Ja veurem si, perquè avui dia tots els vehicles, n'hi ha vehicles que tenen adaptadors normals, que tu te'ls pots endollar a casa, però si no, ficaríem també carregadors per vehicles elèctrics i anar canviant tot el que és la flota municipal a vehicles molt més utilitaris, menys soroll, menys contaminació, una mobilitat més fàcil. Vull dir que l'altre dia em penso els companys bueno, obres i serveis, que digui jo, van estar allà a la Fira de Lleida, al Municipalia, i ja van estar mirant algunes coses, no? En quan tinguem estos projectes embastats, que n'hi ha molts més, també n'hi ha un altre pel CEMS, allí volem fer una auditoria energètica que els hi fa falta, perquè aquesta auditoria ens farà que tinguem un consum mínim de tota la despesa que té, que són molts edificis i és una despesa important, doncs anem amb aquesta línia, no? Que va augmentar fins a 100 megawatts de potència dalt del sostre del CEM, i també doncs, bueno, s'estan treballant diferents projectes, que això són futuribles, doncs, bueno, des de potser una possible pèrgola aquí al pàrquing de davant de l'Ajuntament i d'aquí poder aprofitar-ho tant per donar corrent elèctrica a lo que és l'edifici de l'Ajuntament, com per ficar algun carregador elèctric més, que és insuficient el que tenim fins ara, no? Després hi ha més projectes, doncs n'hi ha moltíssims projectes. Pues no sé, al CEM mateix s'ha de canviar la caldera de gas suposa un gasto molt important anual, i pot haver dos vertents que estem analitzant: pot ser caldera de biomassa o pot ser per un sistema de recirculació d'aire. El que sí que mirarem, i ho estem mirant en tots els projectes, és que el que es faci, sobretot, després econòmicament, sigui el més fàcil de mantindre. Perquè és que fer coses, fer edificis municipals està molt bé, però si després no podem mantindre aquest estàndard de qualitat, perquè no podem tindre la calefacció sempre o al revés, o a l'estiu els aires acondicionats, doncs ho hem de pensar, no? Per exemple, doncs ara estava pensant en la biblioteca, que hauríem d'haver pensat en ficar, doncs, tot un sistema de plaques fotovoltaiques, almenys pel seu autoconsum, i si sobrés algo, doncs, per exemple, podria anar a l'edifici de turisme, no? Vull dir, estem treballant amb aquesta línia, amb una línia de l'urgent, que és el que ens menja, vull dir, és una realitat, l'urgent ens ha agafat, no? Els aiguats, el foc que vam tindre a principi d'estiu, i l'altre és les coses que hem d'anar pensant a futur, no? I ara estem pensant en futur, i ara estic pensant, doncs, per exemple, en tot el tema de protecció civil, que ja sabeu que ens vam trobar a l'entrar que no estava fent ni el pla d'emergència municipal. El pla d'emergència municipal, el PAMEM, referent al tema del risc nuclear, pues això ha d'estar al dia, això màxim cada 4 anys, no? Pues ara, pues l'An Aragón i el departament que hem creat de protecció civil estan treballant amb tota una línia de projectes on hem de garantir al màxim la seguretat de la ciutadania, no? D'urbanitzacions, del poble, dels centres municipals, que ens vam trobar que de tots els centres municipals pues només havia un que tenia el pla d'emergència i d'autoprotecció planificat, no? Pues és imprescindible tirar endavant, paral·lelament a el que estic dient, pues el cos de voluntaris de protecció civil, que el volem tornar a reactivar, tota la redacció d'esta documentació i, evidentment, la implicació dels veïns. Aquí necessitem no només veïns que se'ns vinguin a queixar, que tenen tot el dret i ho poden fer, sinó veïns que vulguin vindre a col·laborar. En què? Amb la prevenció, amb fer-se voluntari a la millor protecció civil, hem de parlar amb les associacions de veïns, s'han d'implicar, perquè hem de pensar que en un moment donat, en una gran emergència, com pot ser un incendi, com pot ser una fallida nuclear, que esperem que no, la gent ha de saber autoprotegir-se. Llavors tot això comportarà no només una sèrie d'actuacions, d'escriure-ho i deixar-ho redactat, sinó d'informar els veïns, però els veïns també s'han d'implicar i han de participar, no? Jo crec que és una filosofia diferent que volem que es vagi implantant, no? I bueno, crec que anem en bona línia, que hi ha una molt bona sintonia entre el grup municipal, tothom està treballant aquí al 200%, I això es nota, i jo espero que quan arribi o puguem arreglar mitjanament l'economia, tinc esperances, perquè bueno, amb l'Eva parlem molt i estem buscant alternatives a tota la situació econòmica, que ens trobem d'aquí 3-4 anys que puguem fer molts més projectes amb una altra manera, no ara que sempre anem pues això, amb dèficits, amb faltes de manteniment, vull dir, és molt difícil tants anys de no posar al dia aquestes coses, pues clar, quan intentes, pues no sé, ara estic pensant amb la ràdio mateix, no? que per exemple dins d'un pla d'emergència tindria que ser un eix fonamental, no? De cada participar en la informació a tots els veïns del poble, no? Pues la ràdio necessita una antena més potent, un sistema, hem de ficar el dia al CECOPAL, vull dir, i evidentment la ràdio ha de participar també en tot això, no? Vull dir que aquí no és que cada departament o cada regidoria vagi pel lliure, sinó que aquí els temes se plantegen en comú, se fan trobades setmanals amb cada grup i mensuals amb tota la resta perquè tothom sàpiga el que s'està fent, què s'està fent des de turisme, què s'està fent des de medi ambient, què s'està fent des de sanitat, vull dir que crec que és un conjunt d'actuacions que a poc la gent anirà veient, no? No és només la neteja, que és superimportant, sinó pues això, tindre uns estris suficients perquè els treballadors puguin fer esta neteja, no? Vull dir que és una filosofia diferent o més global, no?
Estem arribant al final. Jo no sé si li ha quedat alguna cosa més a afegir, alguna cosa més a dir, alguna opinió sobre alguna cosa que s'ha dit, algun projecte o alguna cosa que estigui a punt de començar o en el que tinguin entre mans a les regidories que tenen sota la seva responsabilitat. En tot cas, tenim temps encara.
Home, tenim... A veure, nosaltres, vull dir, tampoc no vull tirar els coloms al vol ni dir que aconseguirem coses perquè estem preparant projectes que quan ens ha visitat el subdelegat del govern, com altres entitats que estem en contacte amb ells, sigui Diputació, sigui Carreteres, per exemple, ja el tema de carreteres, pues, bueno, la famosa rotonda d'entrada al poble, en principi, s'ha d'acabar abans de 6 mesos, no? Es va fer, pues, bueno, els hi va passar, com ens ha passat ara a nosaltres, amb l'edifici de Tres Cales, per la petanca que diuen, que, bueno, que serà per les associacions, pues que quan van licitar pues, se va tirar atràs perquè no va haver prou diners. No? Pues, bueno, ara Diputació ha tornat a ampliar, pues, bueno, estem en contacte, no? O, per exemple, amb carreteres, pues, quan hem parlat, quan s'ha de fer la modificació del tercer carril, pues, s'han donat compte, ja ens havíem donat compte nosaltres, que tenim, això ho he de reconèixer, jo... tenim uns serveis tècnics que no ens els mereixem aquí a l'Ametlla, uns professionals molt qualificats, i es van donar compte de que el tercer carril no entrava, no cabia, perquè tenim una entrada d'acceleració i una de desacceleració, no? Llavors el pont no donava per el pont d'entrada, l'únic pont d'entrada que tenim, no donava per fer tot això. Això suposa que este pont s'haurà d'enderrocar, i el que els hem demanat és, evidentment, que tingui com a mínim dos carrils de sortida i un d'entrada, que hi hagi un carril bici, que hi hagi carril bici i que hi hagi carril perquè la gent pugui circular, perquè sabeu que estem molt atrapats entre l'autopista i la via, no? El subdelegat del govern ens va dir, feu un projecte, no tingueu por, hem començat a redactar diferents projectes per una segona entrada que és imprescindible, ja ho sabeu tots, el poble s'ha convertit en un port industrial que també tendeix a ser un port esportiu perquè pues, desgraciadament la pesca pues, cada vegada pues, pareix que no té massa futur, té futur, és evident, i nosaltres farem que en tingui de futur, però este port industrial, pues clar, porta pues, tota una sèrie de vehicles i molèsties per a tothom, que hem de redissenyar el poble, hem de pensar en quina ha de ser l'entrada i la sortida d'aquests vehicles, no? I no només aquests, sinó també els que venen a donar carburant a les barques, pues són matèries perilloses i aquestes coses s'han de tindre molt en compte, no? Sobretot hem de redissenyar un poble diferent, igual que voldríem, dic, perquè quan te fiques a qualsevol tema, doncs d'aquí a l'estiu que ve poder tindre unes zones blaves perquè els veïns tinguin més facilitat d'aparcar durant l'estiu, no? Tot això són projectes que hem d'anar treballant i que anirem informant a la gent, que és molt difícil en un programa explicar-ho tot, però bueno, quan tinguem aquests projectes una mica més avançats els anirem explicant. En la reunió esta del subdelegat del govern ens va dir que fóssim valents, que no anéssim amb miquetes com sempre anem, anem a arreglar una mica la carretera al ranxo, no, aquí diu, sou valents, aneu a fer una cosa ben feta, i estem dissenyant aquest segon pont d'entrada al poble que, bueno, hem d'acabar de definir si entra per la banda de Pixavaques o si entra per l'altra banda, no? Després la realitat mos ficarà al lloc, perquè fer una obra d'aquestes característiques pues és molt complicat. O, per exemple, treballar com estem treballant, ja ho va començar l'antic consistori, començar a buscar pàrquings dissuasoris i hem d'acabar d'arranjar, hem de canviar, de modificar el pla urbanístic per l'ús de pàrquing aquí, el que hi ha davant del càmping. Nosaltres voldríem fer, i ja hem fet un projecte perquè sigui el doble de gran i que hi hagi un espai al darrere del Salfuro perquè els veïns puguin gaudir de la zona, però és una cosa a futur. I després un altre gran pàrquing que podria estar a l'entrada del poble, que cabrien uns 800 vehicles, no? Ja hem tingut converses amb diferents estaments, no és fàcil perquè hi ha uns marges de seguretat, però sí que els hi van plantejar que aquests pàrquings dissuasoris, sobretot el de dalt de la via, la casteria a l'entrada del poble, serviria també per la gent que volgués deixar el vehicle i pogués agafar el tren per anar a altres llocs, no? És des d'allí, caminant a l'estació, és un minut, vull dir que molts llocs ho voldrien, no? I llavors van començar a canviar una mica, tenim pendent encara esta reunió amb Adif, però podria ser una possibilitat, no? Que ens aniria molt bé per poder canviar el model de com bellugar-se durant l'estiu, eh? Sobretot quan parlem de zones blaves, d'estos pàrquings dissuasoris, per a, sobretot, utilitzar-los a l'època d'estiu i no col·lapsar el poble, perquè quan comencen a entrar i es perden per dins camions o es perden per dins rulots i autocaravanes i això, pues, ens creen molts problemes, no? Llavors, esta mobilitat l'hem de fer assenyada, estar a la mobilitat ha sigut una mobilitat pensada pels vehicles i hem de començar a pensar, i ja es comença a pensar, totes les normes van en la línia de fer una mobilitat pensada en les persones. El poble s'ha de poder travessar de banda a banda, vagis amb cadira de rodes, vagis amb crosses, vagis amb el carret del crio o vagués amb el carret de la compra, vull dir, hem de pensar en un poble que jo crec que l'anirem endreçant a poc a poc, però la gent ha de poder anar de costat a costat de poble tranquil·lament i a peu.
Doncs Javier de la Fuente, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya, moltíssimes gràcies i fins al pròxim torn.
Pues gràcies a vosaltres.
Portaveus, el programa de contingut polític i municipal a la Cala RTV. Els dimecres a les 11 del matí i en diferit a les 6 de la tarda i les 10 de la nit. Cada setmana escoltem les opinions dels representants dels partits polítics municipals. Aquesta setmana, Javier de la Fuente, regidor del Partit Socialista de Catalunya. Portaveus, el programa que cal escoltar per estar al cas del que passa a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a la Cala RTV.